Radio Astel.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escoltes Ràdio Estel a partir de 10:45 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 10:45 del matí a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer.
És hora de posar Catalunya en marxa. És hora de generar prosperitat i protegir les persones amb política útil. En aquestes eleccions municipals, si posem tota Catalunya en marxa, no hi haurà qui ens aturi. El 28 de maig, posem Catalunya en marxa. Vota socialista.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000, les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Avui ja no és Eurovisió, ja no tenim Eurovisió, tampoc tenim concert de Bruce Springsteen, però tenim Camins. Camins especial cap de setmana. Comencem. Bona vesprada, aquest dissabte 20 de maig del 2022, cap de setmana abans de les eleccions, encara ens queda una setmana de turra per anar coneixent les propostes dels diferents partits i el cap de setmana que ve doncs, estarem en la jornada de reflexió. Però ara comença aquí ara mateix, aquest Camins cap de setmana, Camins amb contingut exclusiu, enllaunat per als caps de setmana. Començarem connectant amb Mònica Padrol, farem un t'espero lluny d'aquí en ruta, perquè tenim a ella ja un grup de la Basílica de la Mercè, en Fermín inclòs, recorrent les delícies del Rocío, tot el sud d'Espanya. De seguida connectem. Tot seguit ens visitarà Carme Munté, la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, per parlar-nos dels millors continguts del seu setmanari, que sortirà demà, avui, amb Tomàs Molina, que ens parla del canvi climàtic, un dels sex símbols de Catalunya. I a la part final del programa recuperarem l'entrevista que vàrem fer aquesta setmana amb la Fundació Arrels, que ens presenta aquesta candidatura alternativa per donar visibilitat a les persones que són més invisibles, les persones sense llar. Recuperaré l'entrevista que vàrem fer amb Ferran Busquets, el director de Arrels Fundació. Des d'ara i fins les 9, això és Camins, la Macedònia 2.0, Macedònia cap de setmana, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Vinga, doncs comencem aquesta estona de ràdio fins les 9 amb una primera parada que us interessarà molt, estic segur. Farem el T'espero lluny d'aquí i us farem un tast gairebé en directe, perquè tenim la Mònica Padrol, la directora de RT Cultural, bueno, fent un d'aquests viatges que preparen amb tant de mim, amb tanta cura, amb tant de carinyo, amb tanta professionalitat. Ja ens han parlat aquí en altres en programes anteriors del que anaven a viure i ho estan vivint. Per tant, la podem saludar. Tenim a Mònica Padrol a l'altre costat del fil telefònic en ruta. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i a tots els nostres escoltants.
Escolta, abans que res, deixa'm que doni unes quantes dades, perquè la gent, ara m'expliques què esteu fent, on esteu, i avancem que esteu al sud d'Espanya, al Rocío. Ara m'explicaràs com estan en aquest viatge amb la Basílica de la Mercè. Tenim per ahí també el padre Fermín Delgado en ruta, una cosa espectacular. Però totes aquelles persones que escolteu aquest espai, que teniu la inquietud de viatjar, de viure la cultura, de posar-vos en les mans professionals i carinyoses d'RT Cultural, de Mònica Padrol i el seu equip, podeu trucar al 93 122 6700, 93 922-6700 per demanar informació, per interessar-vos, per tenir més dades sobre les coses que estan preparant. També podeu enviar un correu a info@rtcultural.com o entrar a la seva pàgina web rtcultural.com, que és molt completa i tenen allà molts dels viatges que preparen amb totes les dades i tots els llocs i cada detall perquè sapigueu com funcionen. I ara sí, Mònica Padrol, explica'ns, fes-nos una mica de crònica del que esteu visquent aquests dies, si us plau.
Rafa, és ara mateix, avui, amb aquesta tarda de dissabte, acabem de visitar la Mare de Déu del Pilar, ja tornant cap a Barcelona, i hem tingut un pelegrinatge al Santuari del Rocío espectacular. Ho hem passat superbé. El pare Fermín va celebrar l'Eucaristia al Santuari, que era la part més important del nostre pelegrinatge. Però coses de la vida, hem passat per llocs que sabíem que era molt interessant, però realment fantàstics. Com hem visitat a la competència, la Basílica de la Merced de Jerez de la Frontera.
Oh, la versió de Jerez, eh?
Sí, la competència, ho dic totalment en broma, es van atendre els pares mercedaris de Jerez de meravella, i realment, jo no coneixia la ciutat de Jerez i us la recomano a tots els oients.
Molt bé.
Realment és una ciutat que val molt la pena. I hem après moltes coses del Rocío. Però, Rafa, tu has estat al Rocío alguna vegada?
No, jo no. Jo tinc les dades, els inputs, les idees més bàsiques.
I pues jo també, perquè ha sigut la primera vegada, segur que no serà la darrera, m'ha encantat, que visitava el santuari. I molts dels nostres peregrins, que estan ara amb mi a l'autocar amb absolut silenci, perquè quedi molt bé el programa.
Fantàstic. Els hi donem les gràcies pel silenci.
Sí. I realment val la pena l'experiència, i hem descobert coses que tota la vida hem escoltat i que sincerament jo no tenia ni idea. Per exemple, tu saps qual és el moment que marca el famós salto de la reja? Això que veiem al telediari?
Doncs ara mateix no sabria dir-te. Quin és el moment?
Si vols t'ho explico.
Vinga, sisplau.
És molt quan els telediaris, no? Diuen, bueno, el dia del Rocío, de la romeria, el salto de la reja este any ha sido a la 1 de la madrugada. Ha sido a les 3. I jo pensava, bueno, i què moment marca això? Pues mira, molt senzill. El moment del salto de la reja és quan la banda matriz del monte, la principal, l'anfitriona, acaba a la pregària del Rosari.
Val.
Just en aquest moment, que és clar, una vegada pot ser a les 12 de la nit, una altra vegada pot ser a la 1 de la matinada, perquè és la darrera i apareixen totes les hermandats pues, fent la pregària, en aquest moment és el salto de la reja. Però, clar, continua sent una cosa estranya, perquè això de saltar una reja, a veure, molt normal no és. Nosaltres a Barcelona, a Montserrat, entrem per la porta, i o a la Basílica de la Mercè, a la catedral.
Sí.
Mira, ens ho han explicat, jo ho he entès de meravella. Resulta que durant els anys de la República, els anys 30, no me'n recordo exactament quin any, el govern, que era una mica anticlerical, va prohibir que la Verge del Rocío sortís de l'ermita en processó. Llavors això va ser un xoc i els mossos de Talmonte, que és el poble al que pertany l'aldea del Rocío, van dir que ni parlar-ne. Els van tancar a l'església per impedir que sortís la Verge, però no van aconseguir, perquè què van fer els mossos? Saltar la verja. La vegada que van estar dintre de l'església, van a agafar la verja amb volandes i la verja va sortir del santuari per sobre de la verja. Llavors ha quedat aquesta tradició, los mozos salten la verja, però ja, com afortunadament no tenen govern anticlerical, bueno, almenys Andalucía no, llavors obren les verges de l'església i surt la verja del Rocío, tal com hem vist tantes vegades per la tradició.
Sí. Per tant, aquesta és l'explicació molt lògica i que any rere any recorden tota aquesta circumstància. Molt bé. Escolta, Mònica, puc demanar-te quantes persones formeu part d'aquesta expedició cap al Rocío?
Pues mira, estan supercallades perquè tenim que sortir per la ràdio i no feu soroll.
Val.
Però som amb el pare per mi 32.
32, molt bé, fantàstic. 32. A més, jo ja sé que a part de tota la part cultural, totes les visites...
No m'està, Marino és el nostre conductor i no l'he comptat 33.
No, el conductor s'ha de contar que forma part del viatge, Mare de Déu, i s'estableixen molts vincles. Amb els conductors de l'autobús.
Rafa, vàrem cantar tant al conductor, perquè vegis que és veritat, eh? I escolta, Rafa, en primícia, vàrem cantar tot el grup, la Salve Rociera, ho vàrem fer. I saps què va passar? Que a la tarda, quan vàrem arribar a Sevilla, va caure una tormenta, una tempestat, un xàfec d'aigua.
Ja veus.
Impressionant. O sigui que ja has vist.
Vaja.
Hem portat l'aigua a Sevilla.
Mm. Jo sí que vull recordar, ho estava dient abans una mica, que a part de totes les visites culturals, etc, tots els llocs emblemàtics, és una peregrinació, per tant, teniu també moltes parades on celebreu l'Eucaristia o feu pregàries, així, Mònica?
Sí, naturalment que sí. A Jerez de la Frontera van celebrar l'Eucaristia, naturalment a l'Església de la Virgen de la Mercè, i també hem estat dormint aquests dies a Sanlúcar de Barrameda, que és una població meravellosa.
Això està pegat a la platja, no? O no? Estic equivocat.
No, pegat a la platja, perquè des de Sanlúcar varen fer una excursió interessantíssima al Coto de Doña Ana.
Uau!
Bé, varen celebrar l'Eucaristia a Sanlúcar, on tenen la parròquia de la Virgen de la O, que és meravellosa.
Uh-huh.
Realment, val tota aquesta part de Càdiz, varen estar a Càdiz, també a la catedral, val moltíssim, moltíssim la pena. I ahir, a Sevilla, com no teníem temps de fer totes les esglésies i totes les verges de Sevilla, varen fer una gran panoràmica, varen fer que portessin la pluja a Sevilla i varen visitar la Macarena.
Escolta una cosa, ahir vareu estar a Sevilla, justament?
Sí.
Perquè es va viure una nit al Sánchez Pizjuán espectacular, no sé si us ha arribat, eh?
Bueno, ja saps que el tema de futbol passo totalment. El pare Fermín pues, estava amb el Madrid. No sé, em pregunta, Rafa, si estaves content estar aquí sentadet a l'autocar.
No.
Diu que està molt trist el pare Fermín.
Ja, ell està trist perquè és una mica del Madrid i de l'Espanyol, déu-n'hi-do quina setmana.
Clar, clar.
No, però jo, que el Sevilla es va classificar per la final de l'Europa League i jo crec que ahir es va viure molt de fervor.
I no m'havia assabentat.
Doncs mira, em fa gràcia. Igual heu portat sort, Mònica Padrol. La vostra visita a Sevilla ha estat clau, a lo millor, per aquestes coses i ni us assabenteu. Escolta, què us queda ara de moment ja per viure i per replegar?
Avui som dissabte, estem ja tornant cap a casa.
Sí.
Hem estat per Zaragoza, per la Mare de Déu del Pilar.
Uh-huh.
Esperem pues, arribar ja a una horeta, horeta i mitja,
sí,
anem a casa. I preparats per la propera sortida. Ja saps, Terra Santa, Lourdes... Ah, notícia primícia.
Endavant, espera, primícia.
Primícia, l'Escòcia del mes d'agost de la Basílica Mare de Déu de la Mercè.
Sí.
Va? Complet.
Bravo, doncs això ja ho tenim, Escòcia de l'agost de la Mare de la Mercè, amb RT cultural, complet, per tant, aquesta expedició que sortirà i gaudirà perfectament d'aquest viatge tan ben programat. Escolta, ja per acabar, per rematar la secció, ara torno a recordar les dades per als amics oients que ens estan escoltant i vulguen més informació, però sí que volia demanar-te, què tal heu menjat, Mònica? Ja saps que és una de les meves obsessions.
Espera, li preguntaré a l'autocar. Em pregunta al Rafa de Radio Estel què tal hem menjat. I no estava preparat perquè no sabia que em faries aquesta pregunta.
Exacte. No tenim... Anem sense guió, improvisem i queda la mar de bé. Doncs me n'alegro. La resposta me l'han feta doncs, totes les persones que us han acompanyat en aquest viatge, que segur que ha estat fantàstic, memorable. I a mi em sobta molt, Mònica, que has estat a tot el món, a tot arreu, i al Rocío no havies anat encara, eh?
Perquè queden molts jocs per descobrir, i a vegades els jocs que pensem, bueno, ja després són una sorpresa, jo prometo que tornaré.
Fantàstic.
Tenim que fer un programa de Radio Estel des del Rocío.
Ui, mare de Déu, això a Candy li agafa un patatús a Candy, si li dic aquestes coses.
Sí, amb carret, anirem amb carret.
Vale, fantàstic. Recordeu, RT Cultural, la vostra agència de viatges de confiança, amb el carinyo especial que dediquen Mònica Padrol i tot el seu equip a preparar-lo, també sempre amb un esperit més enllà de la cultura, també centrat en la fe, en l'acompanyament espiritual. Recordeu, tota la informació al 93 122 6700. Repeteixo, 93 122 6700. Si no, un correu electrònic info@rtcultural.com i si no, la seva pàgina web rtcultural.com, que tenen allà tots els seus programes, informació també per contactar, i és molt fàcil. Mònica, escolta, acabeu de passar un bon viatge, gràcies per la connexió.
Gràcies, veiem la setmana que ve a Dia al Mercè.
Exacte, dissabte que ve tenim Dia al Mercè, la vida de la Basílica, que també ens interessa moltíssim. Una abraçada, una salutació per tothom, per tot l'autobús i especialment a Fermí i al conductor, que és molt important.
Clar que sí, i al Marino, clar que sí.
Vinga, gràcies, Mònica.
Gràcies.
Ai, quines coses. Vinga, nosaltres que fem una pausa de res, respirem i ens endinsem en el món de Catalunya Cristiana.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Doncs cap de setmana la ràdio nocturna enllaunada en contingut premium, i un dels continguts que més ens agrada tenir és cada setmana, perquè la cita és ineludible, és amb els millors continguts del setmanari Catalunya Cristiana, que heu de tastar, que heu de conèixer i que heu de gaudir com més gaudeix, perquè aquest setmanari val molt la pena. I avui ens visita un cop més, dues setmanes seguides, eh? Això, en fi, això és...
No t'hi acostumis, això, no t'hi acostumis.
Això és luxe, és luxe.
Una flor no fa estiu.
No fa estiu, i un palomo no va fer verano, com deia Johan Cruyff. Avui homenatgem als grans. Carme Munté, sóc directora del Setmanari Catalunya Cristiana. Benvinguda, bona vesprada.
Gràcies, ben tornada.
Vinga, doncs per on comencem? Perquè aquí fem un canvi de registre, venim de pornografia i del papa, i ara parlem de Tomàs Molina.
Comencem pel començament, que és la portada. Et sembla bé, Rafa?
Clar, sí.
Doncs vinga, aquesta setmana entrevistem Tomàs Molina, físic
és
i periodista.
Físic? No sabia que era físic.
Sí, sí, correcte. Cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya i professor associat de la Universitat de Barcelona. De fet, ara el juny lliurarà la seva tesi doctoral.
Ah.
Hem conversat amb ell del canvi climàtic, la sequera, i també de la nostra actuació a la llum de l'encíclica Laudato Si. De fet, recordem que del 21 al 28 de maig l'Església celebra la setmana Laudato Si. Vam anar al Tomàs Molina, com que no m'ho preguntes, t'ho explico jo. Vam anar a entrevistar-lo.
On vas anar?
A TV3.
A la TV3.
Vam poder
a la
fer l'entrevista
in situ.
I, de fet, vam gravar l'entrevista també, que si entreu a les xarxes socials podeu veure.
Allà, no? Als jardins de TV3?
Sí, sí, i davant de la petita estació meteorològica que tenen allà. Els companys.
Molt guai, la foto. I tu estaves allà, eh?
Sí, sí, hi era.
Podries haver sortit a la portada, Carme, per una vegada.
També hi havia el Macià i l'Agustí Codinac.
Doncs tots allà. Bueno, Agustí no havia de fer les fotos, però la resta, sí. Total, què us va explicar?
Una de les preguntes que li van fer. Sí? Com serà, doncs, una mica el clima del futur?
Ah, i vinga, escoltem-lo.
Més sec i més càlid. Les dues coses. Més càlid vol dir que ja ens ha passat. Tindrem un període estiuenc de 6 mesos, que l'hivern probablement s'acabi concentrant, doncs, en 3 mesos, i aquests 3 mesos que ens han sobrat, no?, doncs serà un mig hivern, un mitja tardor i un mig primavera, no?, perquè l'hivern serà més, molt més suau.
Duríssimes declaracions.
Molt, molt. Ja ho intuïem, eh? Ja ho intuïem.
Duríssimes
però
declaracions.
Però realment és molt dur per la
Molina.
Gent que no ens agrada l'estiu ni aquesta calor.
Exacte. Jo vivo sin vivir en mi.
Això.
Ja t'ho dic. Què més coses?
A veure, segons Tomàs Molina, davant de la sequera hem d'entendre que aquesta situació ha vingut per quedar-se, que per tant haurem de trobar alternatives per enfrontar-nos-hi. De fet, una d'elles és reutilitzar l'aigua més rendible, ens comenta, des del punt de vista econòmic i energètic, que desalinitzar.
Vale.
Sobre la conversió que insta l'encíclica Laudato Si, Tomàs Molina parla de sentit comú i frugalitat.
Tornar al que el diu el 6è informe del canvi climàtic, que és aquest que s'ha presentat ara, tornar al sentit comú. O també a la paraula frugalitat, que no vol dir viure pitjor, sinó viure més normal, com si diguéssim. És a dir, que entenguem que l'hivern, o que aconseguim fer entendre als nostres fills i filles que l'hivern doncs es va amb màniga llarga, no? I que a casa no hem de tenir la calefacció tan alta com per anar amb màniga curta.
Sentit comú. Pur i dur.
I la frugalitat en el sentit de plantejar-nos què necessitem per ser feliços.
Ah, interessant.
Que potser no ens calen tantes coses com tenim.
Bueno, segur.
O com comprem.
Ahir jo compro tot. Compro tot. Aquesta reflexió...
Ah, val. És un consumista de la reflexió.
No, consumista d'aquesta reflexió. Jo crec que necessitem molt poc per ser feliços.
Sí. I diu que explica que només amb aquesta frugalitat i aquest sentit comú serem capaços, segons l'informe, de reduir un 25% les emissions de diòxid de carboni abans del 2030.
Ja, però cal aquest canvi de mentalitat.
Cal aquest canvi de mentalitat i de pràctiques.
El títol
de portada és optimista.
Vinga.
El títol de la portada hem titulat El futur no serà pitjor, serà diferent.
Vale.
Perquè realment el Tomàs Molina té un discurs optimista, si bé ell diu que simplement és realista. I explica, i ell diu que els joves han de mirar amb confiança i esperança al futur.
Que a vegades em diuen que sóc optimista. Jo no tinc res d'optimista ni pessimista. És que no té res a veure. És ser realista. És dir les coses pel seu nom i posar-les en situació. És veritat que no tenen futur. Això és mentida. Però és mentida absoluta. O sigui, futur en tenen. Una altra cosa que serà un futur diferent. Una altra gran mentida que els diem és que viuran pitjor que els nostres pares o que estan vivint en un món que no, que, com si fos dolent. Però què estan dient?
Dic, si tu vosos, qualsevol de vosaltres, voleu inventar la màquina aquesta que ha de treure el diòxid de carboni de l'atmosfera, qualsevol de vosaltres pot fer-ho. I a mi, no només això, sinó que jo els dic moltes vegades que seran ells els que ho faran, perquè mai a la història de Catalunya, d'Espanya ni de la humanitat han tingut joventut tan ben formada com ells.
Aquesta vegada s'escolta aquestes paraules una mica d'esperança amb el futur i parlant dels joves, l'ecoansietat, perquè tot el dia estem amb aquest patiment que porten tots.
Hi ha una retaila, no?, allà d'això, de discurs pessimista de les noves generacions, que de vegades, no sé com dir-te, veus cada cosa que dius, no anem bé. Però sí que és cert que tenen tota... Bueno, és que el que ha dit Tomàs Molina, tenen tota la preparació...
Les oportunitats.
I han de posar-se en marxa perquè les coses doncs, funcionin d'altra manera i adaptar-se als temps que venen, clar, evidentment.
Llavors, complementem amb tot aquest tema de la Laudato Si, del canvi climàtic i de l'aigua, amb un article del pare Lluc Torcal, ell és monjo de Poblet, i l'article es titula L'aigua, un dret humà.
Fantàstic.
Per tant, teniu tot aquest contingut a motiu de la setmana, podem dir, Laudato Si.
Perquè recordeu que una de les característiques de Catalunya Cristiana, a part dels reportatges en profunditat i assossegats, per aprofundir, és també l'opinió, teniu moltíssima opinió,
correcte,
i en aquest cas, molt enfocada al reportatge que presenteu en portada.
I ara et parlaré d'un tema que segur que t'encantarà.
A veure,
que t'encantarà.
Perquè aquí he llegit el nom d'un equip de futbol.
Sí, l'hem titulat Triomf a l'esport i a la vida. T'explico, Rafa. Recollim l'experiència de l'Atlètic Missatgers de la Pau, un equip de futbol sala integrat per 13 jugadors entre 20 i 26 anys, fins aquí tot molt normal, però a l'escut hi porta l'escut de la parròquia de Santa Anna. Aquesta parròquia és el seu punt de referència en l'esport i en la vida. Perquè aquest equip té una peculiaritat. Està format per joves migrants majoritàriament del Marroc i que en bona part viuen al carrer. L'entrenador és Josep Braojos.
Vam començar l'equip, la majoria estaven dormint en cotxes, al carrer, etc. Llavors jo vaig dir, a mi m'és igual la vostra vida personal. Quan entreu per aquesta porta, vosaltres heu de tindre el meu respecte, val? I jo haig de tindre el vostre. Val? I si i això funciona, la resta funcionarà. O sigui, a partir d'aquí sou jugadors. Quan us dutxeu i marxeu fora, val? A partir d'aquí anem a parlar què necessiteu, perquè, clar, tenen una vida, tenen una motxilla molt important i tenen una vulnerabilitat altíssima. I això no s'ha d'oblidar mai.
Bueno, no sé quantes vegades hem escoltat que l'esport és una manera d'inserir-se, de sentir-se bé, de sentir-se fort, i en aquest cas aquests joves segur que agraeixen moltíssim.
Correcte, n'és l'exemple. De fet, ens explicava l'entrenador que ells van començar la temporada entrenar sense competir, només amb l'objectiu que els joves adquirissin nous hàbits. Però passaven els mesos i l'activitat funcionava bé. Llavors l'entrenador es va comprometre amb ells que si complien, es comportaven i si esforçaven, al setembre competirien en una lliga federada. I així ha estat. De fet, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol Sala, van inscriure l'equip a la competició. Han acabat la temporada, perquè ja l'han acabat, amb 10 victòries i 12 derrotes.
Escolta, molt bé,
Està molt bé.
Molt balanç.
Perquè, a més, al començament, ens explicava el Braojos, que ho perdien tot. Perquè no tenien jugades assajades, no es coneixien, no sabien...
Els equips s'han de rodar.
No sabien treballar en equip.
Exacte.
Escolta, arriba un moment que guanyen la Terrassa i a partir d'aquí la dinàmica canvia i comencen a guanyar molts partits. I totes aquestes victòries en l'esport es barregen amb victòries a la vida. Perquè quan un xaval d'aquests aconsegueix papers, una feina, un habitatge, doncs és festa grossa,
exacte,
no? I com ens explica el Braojos, l'esport també ajuda a trencar prejudicis.
L'equip de Santa Anna, gent marroquina, i la veritat, la realitat és la que hi ha, val? Hi ha molta gent que ja l'estigma ja el tenen, val? I treure aquest estigma costa molt. Jo crec que aquest, a part de la part del tema esportiu, del tema social, el tema de la difusió d'activitats com aquesta que fa l'Hospital de Campanya de Santa Anna amb la resta d'equips, amb la resta de poblacions, és brutal. El feedback que em donen cada vegada que anem a camps de futbol és impressionant. O sigui, la tasca que esteu fent és meravellosa. De fet, hem creat molts vincles amb equips només per la part social.
Escolta, que bé,
Molt
dona gust, dona gust.
Molt maco.
Doncs trobareu aquest reportatge sobre l'esport, la vida, la superació, la integració i aquesta manera fantàstica de fer pinya i de trencar estereotips a Catalunya Cristiana, el Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, que surt demà. A més de pensant, si són molts són del Marroc, Marroc ha fet molt bon paper en el Mundial, Vull dir que això és un esport que està...
És una motivació
adicional. Una motivació, exacte, de dir, escolta, aquí a donar-ho tot, com fan els professionals. Fantàstic.
Sí, sí, i a més, deixem dir, a Rafa, que s'engloba dintre el projecte Esport sense sostre de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Sí. I la temporada vinent la cosa encara creix, perquè hi haurà aquest equip competint, però n'hi haurà un altre que se li dirà la Masia de Santa Anna, que a l'inici només entrenarà, però també han acordat que si la cosa funciona prou bé, intentaran que jugui en una competició local. Per
Fantàstic.
Tant, aquest projecte creix a l'Hospital de Campanya de Santa Anna.
I et dic una cosa, la Masia no es toca.
La Masia no es toca. I la Masia de Santa Anna menys.
I la Masia de Santa Anna menys. Doncs aquests són dos exemples dels reportatges que trobareu al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Ja sabeu que Catalunya Cristiana publica cada dia amb les darreres informacions actualitzant tota l'actualitat, valga la redundància, amb aquest butlletí que us pot arribar als vostres correus si entreu a www.catalunyacristiana.cat i busqueu la pestanyeta adient, allà us podeu subscriure i pam, Catalunya Cristiana arriba a vosaltres. Però, és molt interessant també, passar al paper, eh? No ens oblidem del paper. Paper, això
Pensa que anaves a dir, és molt important passar per caixa.
Bueno, clar, si voleu el paper...
Pensa que també és molt important.
Si voleu el paper, no ens enganyem, heu de passar per caixa, però val la pena moltíssim i us compensarà perquè aquests reportatges i l'equip de Catalunya Cristiana us mantindrà sempre ben informats i, sobretot, amb aquest punt d'aprofundir que a mi m'agrada molt. Mm-hmm. Carme Munté, sóc directora d'aquest setmanari fantàstic, gràcies per visitar-nos.
Gràcies a tu per l'acollida.
Un plaer, passa bon diumenge, descansa, i nosaltres que fem una aturada per respirar i recuperem continguts d'aquesta setmana. En aquest cas, la Fundació Arrels, que també és molt important i fa una tasca impressionant.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene...
Camins, la bona vesprada, a Ràdio Estel.
Dale que dale, bla, bla, bla.
Les persones que viuen al carrer veuen constantment els seus drets vulnerats, drets com l'habitatge, dret a la intimitat, a descansar, a la mobilitat, a gaudir dels espais socials o culturals, també a la higiene, a la integritat física. Haver de viure al carrer també fa gairebé impossible poder votar i presentar-te com a candidat o candidata, clar. Per impossible que siga, doncs, aquesta visibilitat de la vulneració de drets des d'Arrels, la Fundació Arrels, ens presenten una proposta que volem destacar i presentar-vos aquesta vesprada. Es tracta de la seva pròpia campanya electoral amb persones candidates que han viscut al carrer o que són voluntaris o treballadors de l'entitat i amb propostes polítiques concretes. Per parlar-nos una mica de tot plegat, d'aquesta iniciativa sorprenent, també de com tenim la situació de les persones sense llar ara mateix, ja podem saludar el director d'Arrels Fundació, ell és Ferran Busquets. Ferran Busquets, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres un cop més, amic de la casa. Sempre ets molt amable per atendre i explicar-nos la vostra causa i les vostres iniciatives. Ferran, clar, és que ho hem escoltat molts cops, no? I sempre em sembla que és una situació intolerable i colpidora que les persones que viuen al carrer es senten així, invisibles. També són invisibles pels candidats a l'alcaldia, en aquest cas?
Bueno, nosaltres hem estat tenint una mica de seguiment aquests dies sobre el que estava dient, i la veritat és que el sensellarisme no és precisament la causa que més se'n parli. es parla del dret a l'habitatge, però no es parla massa, o no digui parla pràcticament res, de les persones que tenen més vulnerat aquest dret a l'habitatge, precisament.
Uh-huh. Per tant, una de les carències que podríem atribuir als alcaldables, que jo crec que, com a mínim, s'ha d'alçar la veu i reivindicar. Clar, ara hem conegut aquesta iniciativa vostra, aquesta campanya electoral alternativa, la llista de candidats i candidates a l'alcaldia. Què us ha mogut a fer aquesta iniciativa?
El que t'ha mogut sobretot és això, aquesta és la pregunta que has fet abans, certament, no? És doncs, donar paper precisament a aquestes persones en una campanya en què estan doncs, invisibilitzats, no? Nosaltres volem fer visible aquestes persones que no apareixen ni en les converses, ni en les propostes, o en molt poques propostes, i molt menys en la campanya.
Clar, i com heu pensat portar-lo endavant? De manera real, amb actes reals, només de manera simbòlica? Una mica com heu planejat aquesta estratègia perquè aquestes persones, que són invisibles per tantíssima gent, també pels alcaldables, doncs puguin ser escoltades?
Nosaltres el que proposem és que el dimarts vinent farem una presentació d'aquests alcaldables, per dir-ho així, d'aquestes persones, per a que puguin pues, dir la seva, i evidentment convidem a tothom aquest dimarts 23 a les 6 al nostre míting electoral que farem al carrer de Ireta, que almenys la ciutadania que vulgui escolti aquestes persones i les seves propostes.
Fantàstic. Teniu pensat fer... Bueno, a part d'aquest acte que ara m'expliques, no sé si teniu pensat fer alguna altra cosa, o en principi us entreu en aquest acte del dia 23 i després ja veurem.
Bueno, farem córrer aquesta veu i tenim també alguna altra proposta que anirem explicant en breu.
Fantàstic, doncs molts ànims, perquè jo crec que val molt la pena. L'Anna Maria, el Gustavo, l'Andrea, el Daniel, la Catalina, són algunes de les persones que fan arrels en el seu dia a dia, persones amb experiència de viure al carrer, que acompanyen també treballadors, voluntàries, amigues de l'entitat. Totes elles formen part de la llista de candidates i candidats d'arrels a les eleccions municipals. Ara de seguida podrem saludar a una d'elles, però abans, Ferran, volia preguntar-te com tenim ara mateix la situació del sense sostre a la ciutat de Barcelona?
No, ara mateix, amb les dades que contem de l'any passat, estem parlant de que bueno, a Barcelona hi ha aquestes 1.200, més de 1.200 persones dormint al carrer, i bueno, la situació, malauradament, mentre estem parlant, no canvia molt des del darrer cop que vam parlar, no? La realitat és que continuen invisibilitzats, que la situació està molt complicada, que l'habitatge és un problema molt gran, i que... Bueno, i que nosaltres continuem ficant-nos sobre la taula perquè els drets d'aquestes persones siguin reconeguts i algun dia doncs, puguem revertir aquesta situació.
Mira, jo ja sé que la resposta, tu ara ho deies, quan anem parlant normalment les converses es repeteixen perquè costa conscienciar a les persones que poden prendre decisions per ajudar doncs, a aquesta problemàtica, però t'ho torno a preguntar, perquè tu m'expliquis, Ferran, creus que s'està prestant prou atenció a aquest problema? Jo ja sé que hi ha molta invisibilitat i totes aquestes coses, però evidentment aquesta carència continua,
Bueno, evidentment, la situació de les persones sense llar, i sobretot les que dormen al carrer, bueno, i moltes altres també, evidentment, continua, doncs, no estan a la llista de prioritats, però com en general la pobresa, La pobresa és una situació que no volem apostar, i fa poc un pla pilot de la renda bàsica, per exemple, s'ha aturat, no?, que era una bona proposta, no? Llavors, en aquest sentit, la pobresa, en general, no està sobre la taula, i mentre no estigui ben ficada sobre la taula, no la reconduirem, i hem de recordar que pobresa, dormir al carrer, és molt de patiment per a les persones.
Perquè, segons la vostra visió, la teva visió, la teva experiència, tot el que reflexioneu des d'arrels, quines accions o mesures consideres que serien doncs, la pedra angular, no? La base, el fonament, per assolir un canvi real i que sigui, doncs, que tingui durada en la situació de les persones sense llar?
Nosaltres el que proposem sobretot és, pues, evidentment, l'habitatge, no? Que això és una de les coses molt complicades, però que és la clau per poder resoldre aquest problema. I després, per una altra banda, també, nosaltres el que proposem és que s'obrin espais petits per a la ciutat, perquè aquest espai petit, mentre aquest habitatge no arribi, i per a algunes persones en concret, és molt bàsic. També volem que totes les persones, totes les persones que venen al carrer, tinguin algun tipus de suport i que siguin ateses i conegudes per tots els suports, no? Perquè les entrevistes que vam fer l'any passat ens diuen que això no estava passant. I després també, evidentment, habilitar recursos bàsics, dignificar aquestes persones sense criminalitzar-les, sí, i revisar les ordenances de municipals.
Crec. Perquè, clar, si es tracta... Jo t'estic escoltant, són coses molt bàsiques, són coses que inclús sonen fàcils, Ferran, quan ho expliques. És a dir, amb tots els recursos que tenen les administracions, l'Ajuntament o la pròpia Generalitat, jo no sé aquí si la despesa seria tan gran com posar-se mans a l'obra i dedicar una partida, doncs, suficient perquè aquestes persones puguin tenir com a mínim, doncs, aquests recursos bàsics, que és, doncs, és el primer punt per després, doncs, mica en mica, acompanyats per vosaltres, per altres professionals, poder inserir-se en la societat. Tu creus, heu fet un càlcul de quant costaria, si seria molt costós això?
Bueno, la llei, les entitats que promovem la llei del sensellarisme, quantifiquem aquesta despesa no amb xifres molt altes, és una xifra una mica així, que podien ser, doncs, podríem estar parlant de 70, 80, 90 o 100 milions l'any d'euros tranquil·lament, però probablement és una xifra més alta, però la que és veritat és que no és una de les despeses més grans i seria perfectament assumible, no? Les entitats aquestes que promovem la llei del sensellarisme, el que està clar és que les qüestions més bàsiques són realment... és una aposta realment que cal fer i a vegades hi ha solucions com, per exemple, canvis de la llei d'estrangeria, que això, evidentment, a nivell estatal, són coses que el cost econòmic no és... No sé si n'hi ha pràcticament en aquest sentit.
Exacte. No, segurament hi ha un tema molt burocràtic que té a veure també amb la voluntat, amb posar-s'hi, amb arremangar-s'hi, a fer les coses fàcils, que moltes vegades... Tu feies aquest exemple, no?, de la renda bàsica, que, bueno, que s'ha quedat saturada, que moltes persones no podien accedir, aquest laberint, no?, per arribar a aquestes ajudes, doncs moltes vegades és insuperable, i veritablement és per reflexionar, per tant, doncs me n'alegro que puguem reflexionar també aquí a l'antena de Ràdio Estel. Tenim, ara mateix també podem saludar a una de les persones que és present amb aquesta candidatura que heu presentat. Ella és l'Andrea Fernández, que forma part de l'equip del Carrer. Andrea, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Mira, abans que res, sí que m'agradaria que em fessis 5 cèntims de què vol dir que formes part de l'equip del Carrer. En quin sentit treballeu les persones que formeu part d'aquest equip des de la Fundació Arrels?
Bueno, l'equip de Carrer som un equip de quatre persones ara mateix que anem pels districtes de Barcelona, estem dividits pels districtes i sobretot el que intentem és arribar a les persones que estan en una situació més cronificada i moltes vegades no arriben a diferents recursos i les acompanyem en tot el seu procés de, bueno, creant un vincle, no? I detectant les seves necessitats i acompanyar-les en totes les seves decisions.
A mi em sembla que aquesta tasca és, bueno, evidentment, tots els que teniu diferents departaments a la Fundació Arrels, des dels més administratius, des dels més de carrer, com és el vostre, em sembla una tasca, jo no sé com la vius tu, però em sembla una tasca que deu ser molt, Andrea, no sé si estic equivocat, de paciència, d'usar molta paciència i molt de carinyo, no? Imagino, per arribar a aquesta gent que moltes vegades, com hem escoltat, doncs està tancada també a rebre una ajuda. És així?
Sí, jo crec que sobretot la clau està en el carinyo, no? En el vincle, en escoltar la persona, en canviar una mica el paradigma i entendre que la persona té necessitats i tempos diferents dels teus, que moltes vegades ens trobem amb això, no? De que els recursos no estan adaptats a les necessitats de les persones i és al revés, que les persones s'han d'adaptar als recursos. Llavors, quan tu crees un vincle amb la persona, crees un espai de confiança, sobretot en persones que tenen la confiança tan trencada, és molt important això, el carinyo i l'escolta activa i el temps.
Ferran, no sé si vols afegir alguna cosa i valorar una mica aquesta tasca que fan des de l'equip de Carrer. Ara entrem una mica en la llista de candidats i també en les propostes electorals que heu fet, que sembla molt interessant reflexionar sobre això, però si vols afegir alguna cosa al que explica l'Andrea, doncs endavant.
Bueno, jo crec que l'Andrea ho ha explicat molt bé, no? Aquest equip de professionals i voluntaris que estan al carrer, jo crec que és el contacte principal cap a aquestes persones que no tenen absolutament ningú, no? I a vegades hi ha persones que no tenen cap tipus de suport més enllà d'aquestes visites d'aquests professionals i voluntaris i sovint d'aquests veïns, que nosaltres pensem que és una tasca molt important, d'aquests veïns anònims que s'apropen a aquestes persones. Però bueno, jo penso que ho ha explicat molt bé l'Andrea.
Fantàstic. I escolta, ja per acabar, ara entrem en el tema electoral, que és molt interessant que la gent estigui al cas d'aquesta iniciativa, però clar, ja que us tinc, jo estava pensant que quatre persones, no sé si... És a dir, Us manquen voluntaris o és un equip que ja considereu que és suficient? Perquè amb tota la tasca que cal fer, no sé si a lo millor podem fer una crida per si hi ha persones que volen ajudar. Imagino que també cal una preparació i una formació. Com tenim aquest tema, Ferran?
Bueno, sí, bueno, Adrià comentava 6-4 professionals i el suport d'aquests voluntaris també, però
perfecte.
Bueno, nosaltres en aquest sentit l'equip de voluntariat doncs, sempre està per ampliar, però que en aquest sentit tothom que tingui interès doncs, es pot dirigir a nosaltres i podem veure a nivell de carrer o de qualsevol equip, segons el moment, les necessitats i sobretot bueno, el que la persona realment li motivi, doncs, només cal que ens posin en contacte amb nosaltres.
Fantàstic. Andrea, la vostra llista de candidats i candidates, sou 6 persones de perfil molt diferents. No sé si els tens una mica al cap, si ens els pots presentar. Jo tinc aquí la llista, però m'agradaria escoltar-te a tu, perquè, clar, teniu perfils molt diferents, efectivament. Qui formeu aquesta llista?
Doncs en aquesta llista estem el Giorgio.
Sí.
Que el Giorgio va estar durant un temps en situació de carrer i ara està jutjat i també treballa amb nosaltres a l'equip del centre obert.
Uh-huh.
Després també tenim a l'Anna Maria, que l'Anna Maria també va estar en situació de carrer i ara també col·labora molt amb nosaltres.
Uh-huh.
Per altra banda també tenim el Gustavo, que el Gustavo també va estar durant un temps en situació de carrer.
Sí.
I ara, bueno, també ens ajuda molt a la sensibilització, no?
Fantàstic.
Tenim a la Catalina, que és una voluntària al taller d'arrels, que el taller d'arrels també és una part fonamental de l'entitat i com a voluntària fa una tasca molt bona. Tenim el Daniel, que és metge i té una perspectiva molt maca també a nivell de salut amb persones sense llar. Està el Jordi, que també va estar en situació de carrer i ara més participa al grup d'ètica d'arrels, que en aquest àmbit és molt important reflexionar. I per últim tenim a la Eva, que és l'advocada també d'arrels, que ens ajuda molt a defensar els drets de les persones en situació de sense llarisme.
A mi m'agraden aquestes històries, no?, de persones que han viscut aquesta realitat tan crua i després de sentir-se ajudats, de sentir-se estimats, són capaços, no?, d'insertar-se també en la vostra fundació per seguir aquesta tasca que és estupenda. Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, Andrea de l'equip de carrer d'Arrels, molts ànims en la vostra particular campanya que considero molt digna i molt necessària. Gràcies per estar al Camins, per explicar-la i de veritat ànims perquè la tasca que feu és necessària, indispensable, diria jo, i segurament molt dura. Gràcies, Andrea. Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.
Just for me, that I cannot make true.